Parla Marc Castro.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. El sotsinspector Manel Rodríguez va ser nomenat cap de la comissaria de Sant Cugat dels Mossos d'Esquadra en substitució de Jordi Hosta el 2018. Avui parlem d'ell perquè és jubilat i, de fet, l'hem entrevistat. Perquè ha vingut de la comissaria de Rubí, en aquell moment situava com a principal eix d'actuació a la ciutat, fer front als robatoris amb força a domicilis, que el 2017 van tocar sostre amb gairebé 700 denúncies registrades i també aquests furs que es donaven a Sant Cugat. Després de més de 30 anys de servei i 7 anys al capdavant de la comissaria de Sant Cugat, Manel Rodríguez s'ha jubilat i ha fet balanç del mandat en una entrevista a Cugat Mèdia, que poden veure a www.cugat.cat, i que diu coses com aquesta.
La meva arribada va estar motivada per la situació que en aquells moments vivia la ciutat pel tema dels domicilis, els robatoris. Doncs sí, si en comptes de tenir 700 hem baixat i ara tenim 250, escolteu, que és una reducció d'un 67%, un 67%, pues li diria, pues sí, missió complida.
Com dèiem, en poden trobar l'entrevista íntegra a Manel Rodríguez, sotsinspector de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sant Cugat, que s'ha jubilat, a www.cugat.cat. Repassem també més informacions que també són del nostre interès en aquest dilluns, i és que comprar un habitatge a Sant Cugat és cada cop més car. El preu del metre quadrat se situava el 2023 en 4.648 euros, gairebé el doble de la mitjana del Vallès Occidental, i ha crescut un 29,1% respecte al 2018. Són dades que recull l'informe anual de l'habitatge que elabora el Consell Comarcal, un document que també posa de manifest com s'ha inflat el preu del lloguer. L'any passat es va tancar amb un preu mitjà de les mensualitats de 1.341 euros, un increment del 16,7% en comparació amb fa 5 anys i del 8,1% respecte al 2022. El document del Consell Comarcal recull que el 2023 es va iniciar la construcció de 146 habitatges i es van enllestir 150. Són uns números que responen a una ràtio de 1,5 habitatges per cada 1.000 habitants. L'informe també posa de manifest la dificultat per fer habitatge protegit no només a Sant Cugat, sinó també a la majoria de municipis d'aquest territori. Durant l'any passat no es va engegar la construcció de cap habitatge protegit a la ciutat. Ara bé, durant els 12 mesos de 2023 es van lliurar 61 pisos classificats com a tals. Són uns números que contrasten amb el quatrienni anterior, de 2018 a 2022. Es va iniciar la construcció de 110 pisos i se'n van lliurar 106. L'informe del Consell Comarcal recull també que durant l'any passat es va completar a Sant Cugat la transacció de 681 compravendes a la ciutat. Quan els lloguers es van signar 1.722 nous contractes, són 17,6 contractes per cada miler d'habitants, unes dades semblants a les de Terrassa, Sabadell i Rubí. Més qüestions. D'altra banda, avui també és notícia que els efectes de fer un consum excessiu de les pantalles en la salut postural i la visió ja fa anys que són ben coneguts. Un hàbit que sovint també s'acaba traduint en més casos de sedentarisme i sobrepeso o obesitat infantil. En aquest sentit, la pediatra al Cap Turó de Can Mates, Jessica Ortiz, explica en una entrevista a Cugat Mèdia que les conseqüències d'un ús desmesurat van més enllà i tenen un impacte directe a la salut mental.
Els principals problemes on les pantalles són especialment negatives en el tema de les autolesions, perquè les xarxes fan un efecte de crida i d'imitació, mateix amb el tema del trastorn de conducta alimentària, perquè sabem que hi ha pàgines web on assessoren els nois i les noies per perdre pes d'una manera res saludable i que fomenten aquests trastorns de conducta alimentària.
Tot i que ja fa anys que va a l'alça, el consum de pantalles va començar a créixer també considerablement arran de la pandèmia de la Covid-19. Un centenar de persones ha reunit a l'Aplec de la Salut per gaudir d'un diumenge de convivència, amistat i de compartir taula en un entorn idíl·lic ple de natura i simbolisme. L'Ermita de la Salut, entre Valldoreix i el Papiol, s'ha convertit en el centre neuràlgic de la jornada, on s'han reunit petits, grans i famílies que han volgut reforçar lligams. Activitats infantils, la ballada de gegants de l'Assumpta i el Cebrià, la ballada de sardanes, la cantada coral i un dinar de carmanyola han estat els actes més destacats de la jornada. Escoltem Juanjo Cortés, president de l'EMD.
És un dia de festa, un dia de compartir i de gaudir també de la nostra natura, d'aquest parc natural que tenim i d'aquest patrimoni que ens aplega i que ens fa tornar a les nostres arrels i potenciar la nostra identitat de poble.
La cultura popular també té un paper fonamental en aquest aplec. La presidenta de l'Associació de Voluntaris de Cultura Popular de Valldoreix, el Modis Ortega, reclama més implicació.
A mi m'agradaria que pugés molta més gent del poble, no només les tres entitats que després cantar la coral, i que fos més sonada aquesta festa com la festa major. Per nosaltres, doncs, donar a conèixer el món geganter, que ara cada vegada pues, sembla que cridi més, no? I també us haig de dir que ens falta gent a la colla, per si algú s'hi vol apuntar.
A www.cugat.cat trobareu el vídeo amb les imatges de la trobada. El Parc de les Dones de la Floresta ha guanyat un nou espai de color, reivindicació i solidaritat. L'iniciativa Murals pel Palestina s'ha posat en marxa aquest diumenge al districte amb una trobada d'una quinzena d'artistes independents que ha plasmat amb grafitis escenes i idees que fan costat al poble de Palestina. Ona Salvador és una de les organitzadores. També sentirem els artistes Nice i Wendy Patiño.
Bueno, aquesta iniciativa neix de la necessitat pura i dura d'ajudar a Palestina i poder recaudar tots els fons possibles per enviar a Gaza.
Pareciera que todos estamos haciendo como ojos ciegos, nada pasa, y está viendo un genocidio realmente en el siglo XXI. Y hay que tomar acción al respecto, nosotros desde nuestro lugar.
Soy una persona que es muy sensible, pero quería como aportar algo desde mi posición artística a la causa, a todo lo que está pasando.
La iniciativa ha comptat amb el suport de la Floresta contra Fronteres i que el Temerari i l'organització confia en portar la proposta també a més municipis. Ara parlem d'un nom propi, el de la santcugatenca Cristina Vila-Humbert, que ha fundat Esquirto, una marca de moda especialitzada en faldilles i altres peces de roba versàtils. Després de més de 12 anys dedicada al màrqueting digital i les xarxes socials, Vila va dedicar un any a formar-se en costura i patronatge, donant forma a un projecte que ara s'ha materialitzat en un e-commerce en distribució europea. L'escoltem.
En aquest any sabàtic vaig començar a fer classes de costura a l'Ateneu, vaig fer també doncs, classes de patronatge al Pou d'Art i també a una escola de Barcelona, i sense adonar-me realment estava gestant el meu nou projecte, no? Estava fent roba que m'agradava i vaig dir, home, si ja tinc clar que no em puc dedicar tota la vida a les xarxes socials i això m'agrada, doncs endavant, no?
Esquirto aposta per la sostenibilitat i la producció local amb peces fetes principalment a Mataró i Barcelona. La primera col·lecció del projecte es caracteritza per l'ús del vellut mat i de dissenys bicolors que permeten múltiples combinacions. Moment ara de la plana cultural. L'espectacle inaugural del 24è Festival Nacional de Poesia a Sant Cugat arriba demà dimarts, 15 d'octubre, sota la direcció de Jordi Bosch. El santcugatenc presenta la proposta Salvat Papaseit, Estellers, les veus del poble, amb la interpretació de Victòria Pagès i Jordi Buixaderes. El Teatre Auditori serà l'escenari a les 8 del vespre d'aquesta proposta, que compta amb la selecció de poemes per part de Roger Canadell i amb l'acompanyament musical d'Albert Bové Trio en un espai escènic dissenyat per Carles Pujol. Escoltem Jordi Bosch en declaracions al programa Molta Comèdia de Ràdio Sant Cugat.
Estic molt agraït per això, per la complicitat i perquè m'han tornat a donar aquest petit regal, la gent del Teatre Auditori, de poder organitzar aquests petits caramelets que té el món de la poesia. I és una cosa que, escolta, a mi em carrega el cor i l'ànima d'una manera bastant, bastant gran, i espero que tothom qui pugui ser-hi ho disfruti exactament igual.
Durant aquests dies es podran escoltar també veus com les de Martí Sales, Feliu Formosa, Àngels Gregori, Josep Pedrals i Rodrigo Cuevas, entre d'altres, i comptarà també amb la presència d'una trentena de poetes, músics i actors i actrius que faran de Sant Cugat aquests dies amb aquest Festival Nacional de Poesia, a l'epicentre de la paraula escrita. I més enllà d'aquest espectacle inaugural, de la vintena de propostes també destaquen la del 19 d'octubre, El Siglo, que acollirà un vermut musical amb Feliu Formosa i Jaume Pons. També la del 22 d'octubre, que protagonitzaran Toti Soler i Pere Arquilloé amb Coral Romput al Teatre Auditori, i la del 28 d'octubre amb Marta Pessarrodona, Pilar Aymerich i Àngel Gregori a l'Arxiu Nacional de Catalunya. El Festival Nacional de Poesia és organitzat per l'Ajuntament de Sant Cugat amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. A més, compta amb la col·laboració d'aquesta casa, el Cugat Mèdia, l'ANC i l'Ateneu, entre d'altres. I de la plana cultural, un darrer punt. El 2029 se celebra el centenari del naixement de l'artista Josep Grau Garriga. Amb motiu de l'efemèride, el galerista Josep Canals promou una iniciativa per fer realitat l'any Grau Garriga, que reconegui la figura del que considera l'artista més internacional nascut aquí amb repercussió als Estats Units i a Europa. Escoltem Josep Canals.
Ell va ser una figura clau per la transformació de l'art tèxtil i n'hem creat a Sant Cugat un estil propi, amb ell com principal pal de paller.
De tota manera, Canals lamenta que fins al moment no ha rebut resposta de l'Ajuntament ni del col·lectiu d'artistes de la ciutat. I de la plena esportiva, explicar-los que la penya Bilbo Ondokoa, l'oxigen patiu que el Club Sant Cugat i el rugbi Sant Cugat han estat els protagonistes. Aquest matí del programa Esport en Marxa, el president de l'entitat bilbaïna, Sergi Sánchez, ha avançat detalls de la festa del 20è aniversari d'aquest dissabte. L'entrenador del primer equip masculí i director esportiu del Patí Hoquei, Òscar González, ha repassat l'actualitat de l'entitat i el tècnic del femení del rugbi Sant Cugat, Panchi Castroviejo, ha valorat l'inici de la temporada. L'Esport en Marxa s'emet cada dilluns en directe a les 10 del matí i es remet de les 3 i a les 6 d'aquesta tarda de dilluns. Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 14 d'octubre de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passi una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Molt bon dia, comencem un nou Esport en Marxa i avui parlarem d'entrenadors. Un que debuta a la banqueta del rugbi femení després de tota una vida, pràcticament, d'Albert Casorran al capdavant, i és Panchi Castroviejo. L'equip ja s'ha classificat per les semifinals de la Copa de la Reina de rugbi a 15 i prepara l'estrena, serà a Valladolid d'aquí a 14 dies. El tindrem aquí en directe perquè ens expliqui com arriba a la banqueta, quin projecte té i, el que és més important, les primeres sensacions al capdavant de l'equip. També tindrem una altra tècnica, aquest compleix la seva segona temporada al capdavant de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat masculí. Hoquei Lliga Plata, segona categoria estatal, i aquest cap de setmana, dissabte, debuten a casa, o faran davant el Dominicos Gallec. És l'Òscar González, tècnic i també director esportiu de l'entitat. I per acabar, parlem d'un 20è aniversari força especial, el de la penya Bilbo Ondokoak de Sant Cugat. Tenim també a l'estudi aquí a Ramon Barnils, en Sergi Sánchez, el seu president, perquè ens expliqui una miqueta i faci xup-xup d'aquest dissabte, que hi haurà festa grossa, sens dubte, a la seu de l'entitat. I de la resta del cap de setmana destaquem el bon ritme que porta el DSB Club Voleibol Sant Cugat. Ahir va guanyar el derbi català a la Lliga Iberdrola. Ho va fer per 0-16-3. I aquest dimecres tanca els 32ens de final amb el partit de tornada davant el Ginebra. Recordin, a l'anada 0-16-3, i aquí pràcticament ho tenen a tocar i classificar-se pels 700 de final de la Challenge Cup, la tercera competició continental. En definitiva, molts marcadors, molts resultats, però, com sempre, molts protagonistes. Comença l'Esport en Marxa.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Donem un cop d'ull als marcadors de la jornada amb la Carme Reverte. Barça 0, DSB Club Voleibol Sant Cugat 3.
Les de Leo Passerine sumen el tercer triomf de la setmana en el derbi català de la Lliga Iberdrola.
En futbol, Viladecans 0, Sant Cugat masculí 2.
Segon triomf consecutiu de la temporada dels de Joel Bravo i el primer triomf a domicili.
Més futbol, Porqueres 1, Sant Cugat femení 0.
Les santcugatenques encaixen la primera derrota del curs després de 4 jornades.
En bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 60, Martorell 79.
Els de Gavi Payet cauen i s'enfonsen a la darrera posició de la taula.
Salle Montcada 25, en vol Sant Cugat 34.
Els santcugatencs superen els de Montcada i són el nou líder del grup D de Primera Nacional.
En hoquei herba, júnior femení 3, tenis 0.
Les santcugatenques sumen el primer triomf de la temporada després de 5 jornades.
I més hoquei herba, en aquest cas, júnior masculí 2, club de campo 2.
Els d'Oriol Torres segueixen invictes i a la part alta de la taula.
Dilluns 14 d'octubre, 9 minuts passen de les 10 del matí, com sempre en directe aquí a l'Esport en Marxa, per parlar d'una nova jornada esportiva, tot i que dissabte va ser festiu, no va jugar cap equip de casa nostra en aquest dia, ahir sí que es va acumular tot el gruix de la jornada en aquest diumenge. I la veritat és que hi va haver-hi diferents marcadors. En tot cas, cal destacar la bona marxa del DSB Club Voleibol Sant Cugat, encara invicta, també l'Handbol Sant Cugat, en teoria són els equips que estan cridats a fer una gran temporada. Però nosaltres avui volem parlar d'un altre equip que ja es troba en competició, està disputant la Copa de la Reina de rugby a 15 i ben aviat s'estrenarà la Lliga Iberdrola, la màxima categoria estatal. Per parlar de com es troba l'equip, de les sensacions prèvies i de conèixer més detalls, tenim a l'altra banda el fil telefònic el que és el nou entrenador d'aquest rugby femení, és el Panchi Castroviejo. Panchi, molt bon dia.
Hola, bon dia, com estàs?
Molt bé. Com ha començat aquesta temporada? Quines sensacions? Us heu classificat, si no tinc mal entès, per les semifinals de la Copa de la Reina, que es disputaran a final de temporada, i ahir va arribar la derrota, no?, davant del Barça.
Sí, la verdad que nosotros venimos con mucho entusiasmo por la temporada, arrancamos a mediados de agosto con mucha energía, y la Copa de la Reina, más allá de ser competitivo, lo tomamos como parte de la pretemporada, porque nuestro objetivo principal está puesto en la Liga Iberdrola, que arranca el fin de semana del 27.
Preguntar-te, ¿pesa molt sustituir a tota una llegenda com és Albert Casorran, al capdavant de l'equip?
Sí, por supuesto. La verdad que es una responsabilidad enorme. Él estuvo muchos años, logró un montón de cosas con el equipo y con el plantel. Tuvieron un crecimiento enorme y bueno, obviamente es un peso, pero tengo muy buena relación con él y me brinda su apoyo permanentemente, así que para mí también es muy importante.
¿Cómo arribas a la banqueta del primer equipo?
Bueno, yo vine el año pasado a Argentina, la temporada pasada, tuve la suerte de poder vincularme con el club. La temporada pasada fui entrenador del equipo B, del femenino, y bueno, ya para fin de temporada, cuando Caso y el resto del staff iban a dar un paso al costado, me propusieron de hacerme cargo y a mí me hacía mucha ilusión, me hace todavía, y bueno, y acepté y acá estamos.
¿Quins reptes et marques a nivell personal com a tècnic? A banda de l'experiència, que és competir la màxima categoria estatal, entenc també que hi ha un bagatge al darrere que, encara que hagi estat amb l'equip filial, també es pot utilitzar, no?
Sí, personalmente es un desafío importante y obviamente en cuanto al nivel competitivo estaría buenísimo poder lograr algo similar a la temporada pasada. Me gustaría poder que las chicas puedan mejorar mucho su nivel de juego, su comprensión también del deporte y poder ayudarlas a crecer y también yo poder crecer como entrenador y que podamos tener ese ida y vuelta con ellas durante toda la temporada.
El cos tècnic de l'Albert Casorran la temporada passada era molt ampli. Ell fixava com un dels èxits aquesta delegació de tasques. Tu continues apostant per un cos tècnic també amb el mateix nivell?
Perdón, acá me perdí, no. Sí. Tengo el catalán, estoy agarrando todavía y a veces si me andas muy rápido se me pierden unas cosas.
Tranquilo, te la hago en castellano. Digo que Albert Casorran el año pasado tenía un cuerpo técnico muy amplio. Entiendo que tú vas a seguir por ese camino también. ¿Habéis renovado parte de este cuerpo técnico que él definía como que era la clave del éxito?
Sí, por suerte pudimos armar un staff bastante competitivo y capacitado. Continúa también de la temporada pasada y de la anterior Jordi Justicia como entrenador de tres cuartos del primer equipo. Incorporamos también a Beth Grané, como entrenadora del B de la parte delantera, hacia Rodri, que en este momento no me acuerdo del apellido, que me disculpe, como entrenador de tres cuartos, y también está Coque Ortiz, que es un chico, es el capitán del senior masculino, que nos está haciendo la preparación física. Así que, nada, tenemos un staff bastante bastante completo y muy capacitado, y estamos muy contentos, por suerte.
Els objectius de cara a aquesta temporada a la Lliga i al Rugby a Sevens, si et sembla, parlem primer de la Lliga. Debutar a Valladolid sempre és qüestió de respecte d'un dels equips que està cridat a ser hasta la part alta, però no sé si t'has marcat alguna fita.
No, la realidad es que uno siempre quiere por lo menos igualar lo de la temporada pasada. Es una temporada de transición, obviamente hay muchas jugadoras que esta temporada dejaron por una cuestión de edad ya, y que se da el recambio natural y también recambio de staff. Entonces, es una temporada de transición. Yo creo que el equipo es mega competitivo y podemos lograr grandes cosas, pero bueno, el año es muy largo y tenemos que trabajar para intentar que sea lo más progresivo possible esto y que lo podamos llevar todos de la mejor manera.
Molt bé, ara us queda una setmana abans del debut de la Lliga, no?
Sí, tenemos este fin de semana libre, así que tenemos dos semanitas para preparar el partido contra Chami y hacerlo de la mejor manera.
Molt bé, doncs Panxi Castroviejo, entrenador del Rugby Sant Cugat femení, debut a la Lliga contra el conjunt de Valladolid d'aquí a 14 dies. Tota la sort del món, benvingut al primer equip femení, i anirem parlant, i tant de bo es pugui igualar, o per què no, superar tot el que s'ha fet les últimes temporades. Que vagi molt bé, gràcies.
Muchísimas gracias a ustedes. Dame un abrazo.
Esport en marxa.
I d'un tècnic, el del Rugby Sant Cugat femení, a un altre, que també és director esportiu. Parlem amb Òscar González, entrenador del primer equip del Oxygen Patiuque Club Sant Cugat masculí. Òscar, bon dia.
Bon dia.
Bé, estem pràcticament a mitjans d'octubre i suposo que l'equip aquest dissabte, que debuta a la Lliga contra el Dominicos, ja té ganes. S'ha fet llarga la pretemporada, entenc, no?
Sí, es fa llarguíssima. La veritat és que nosaltres ho vam començar a finals d'agost, diguéssim, amb el preparador físic no havíem de començar fins a principis de setembre perfectament, anàvem en temps, però els mateixos jugadors demanaven, escolta, estem ja tots per aquí, vull dir, ja comencem a entrenar, i així ens va ser. Vam començar a entrenar, vam començar tot el tema de la preparació física i, bueno, i preparar pues, el millor possible la temporada.
Tenint en compte tot això, l'equip, si hem de cercar un percentatge físic, tàctic, on el situem?
Bueno, jo crec que és veritat que físicament sí que hem tingut una mica de problemes durant aquesta pretemporada, hem tingut dos o tres lesions, bueno, alguns casos també, coses bueno, que tampoc ens esperàvem, però diguéssim que físicament crec que arribem bé, ens faltaria potser un passet, però crec que arribem amb totes les garanties per afrontar aquest partit amb molta intensitat i lògicament amb molta il·lusió i moltes ganes.
Segona temporada al capdavant de l'equip, l'any passat es va deixar d'hoquei Lliga i em deies fora d'antena que hi havia poca pressió perquè era un equip bé, nou, no? Per intentar doncs, estar a la part alta, finalment es va quedar tercers, però aquest any tothom s'ha reforçat, la Lliga més forta...
Sí, la veritat és que s'ha convertit en una categoria on bueno, potser hi coincidim amb molts entrenadors de la mateixa categoria i fins i tot entrenadors d'hoquei Lliga que diuen que hi haurà partits la temporada que ve amb més intensitat a l'hoquei plata nostra que potser a l'hoquei Lliga. Això vol dir que els equips s'han reforçat molts. Hi ha molts equips que volen pujar, s'han reforçat i bueno, nosaltres també volem estar a la lluita aquesta i la veritat és que, bueno, a part també doncs, el sorteig de la Lliga tampoc ha sigut la millor sort. Vale, no hem tingut molta sort i tal, però, bueno, però igual que nosaltres no hem tingut molta sort la resta tampoc. Llavors, bueno, afrontem la temporada pues, a intentar, com a mínim, fer-ho igual que vam fer la temporada passada, que la veritat és que bueno, vam acabar una temporada, crec que amb tot un projecte nou, pues, una temporada molt, molt bona.
Hem d'explicar que el patí hoquei milita a la segona categoria estatal, ja l'hoquei Lliga Plata Nord i l'hoquei Lliga Plata Sud, i d'aquests dos grups els campions pugen directament a hoquei Lliga i els dos subcampions dels dos grups s'enfronten a una eliminatòria a doble partit. Donant un cop d'ull als rivals, tenim vells coneguts de la casa. Tenim a l'Espanyol, on hi ha el Pol Galbas, tenim el Mataró de Joan Carles Badillo, que va aconseguir dos ascensos aquí a Sant Cugat, i després, doncs, Cerdanyola i Xum, Vendrell i Sant Feliu, per destacar alguns. Però, clar, és un cartell de...
Sí, sí, sí. Mira, l'altre dia vam jugar aquest dissabte, vam jugar amb, diguéssim, amb la categoria de Nacional Catalana, vam anar a Cerdanyola a jugar, nosaltres ens ho vam agafar com un partit de pretemporada, i el Cerdanyola més o menys també... I amb l'entrenador del Cerdanyola parlàvem, no?, de que serà una lliga on guanyar 3 punts cada cap de setmana serà molt complicat, molt complicat. Ja només quan juguis directament amb els rivals que a priori podrien ser favorits, com és el Xum o el Cerdanyola, que han fet equips d'hoquei lliga pràcticament, amb exjugadors molt contrastats de la categoria d'hoquei lliga, i diguéssim, però el problema ja no serà quan juguis contra aquests equips directament, sinó que serà, pues això, pues anar a Sant Feliu de Codines és una pista molt complicada, jugar contra l'Espanyol serà un rival molt complicat, el Vendrell, que nosaltres anem la segona jornada, serà un rival supercomplicat i a casa seva també, acaba de guanyar la, diguéssim, la competició de la Lliga Plata, l'ha guanyat el Vendrell, per tant, bueno, pues, després tens els viatges, a Corunya, hi ha un col·legi de la Companyia de Maria... Bueno, hi ha desplaçaments molt complicats i a vegades tot això se't complica, per tant cada cap de setmana guanyar 3 punts, però no només per nosaltres sinó per qualsevol, serà una lluita, la veritat és que serà una lliga molt molt maca.
Parlem de la plantilla, pocs canvis, sí que hi ha hagut dues baixes, de Tomàs Villares i de Pol Perpinyà, i hem sumat a Nil Folguera, que és un jugador jove de Sant Celoni, i dos vells coneguts de l'afició, el Xavi Serrallonga i el Joan Farnés, que tornen, i són jugadors que ja han pujat amb l'equip a hoquei lliga.
Sí, és a dir... no, la veritat és que són dos fitxatges d'elit, vale? Que estem supercontents de que hagin tornat. Sí que és veritat que també haguéssim estat contents de que no haguessin marxat, vale? Però bueno, al final les circumstàncies personals de cada un et porten a prendre decisions. Per sort aquest any els dos han pogut tornar i crec que juntament amb el que teníem la temporada passada tenim un equip molt competitiu i esperem sobretot poder cada cap de setmana hi haurà un bon hoquei i que la gent disfruti. Si a part podem guanyar, pues, estupendo.
Em volia preguntar sobre la plantilla. És més fàcil entrenar jugadors que ja s'avenen entre ells, Sumas, Serrallonga, Farnés, que ja coneixen el bloc principal, més gent que ja porta gairebé tota la vida.
El Pau Gilabès, Jordi Gavarra, i els nanos de baix, que al final han crescut amb ells, Anyols, Xicoles, tal, Lucas... Bueno, diguéssim, al final sí que és veritat que és diferent a la temporada passada, no? La temporada passada, aquests nanos joves pujaven de la base i tenien moltes ganes de poder debutar anaven a lluitar-ho absolutament tot. Ho continuaran lluitant tot, estic superconvençut que continuaran lluitant molt, però crec que donem un punt d'experiència a l'equip. És a dir, la temporada passada teníem en Pau Gilabert i en Jordi Gavarra com a veterans amb una mica d'experiència, aquest any sumem en Xavi i el Joan Farnés, que lògicament tenen moltes hores de pista i amb aquesta categoria la veritat és que la tenen controlada i crec que segur que ens ajudaran moltíssim.
Parlant d'ajudar l'afició, sempre s'omple, la porteria on normalment es posen els més joves sempre hi ha molt noi i noia d'hoquei base. Espereu que continuï a...
Sí, 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 no, clar, vull dir, evidentment volem que la gent estigui enganxada, vull dir, al final es tracta d'això, vull dir, es tracta que arribi el dissabte, que la gent disfruti amb els partits. Crec que, el que dèiem, no?, que amb la sort que tenim d'aquest calendari cada cap de setmana seran partits impressionants, amb molta tensió, i esperem que la gent s'ho passi superbé. La grada aquesta jove que tenim dels nanos del club, al final som el club amb més llicències federatives de Catalunya, per tant creiem que d'Espanya i creiem que del món. Per tant, volem que el pavelló s'ompli cada cap de setmana i que la gent vingui, disfruti i sobretot que animi i ens ajudi a vegades a guanyar aquells punts que se't queden una mica trebats.
El fet de disposar de jugadors que entrenen també als equips de base, això també potencia aquest vincle, no? Aquest
lligam. Sí, evidentment. Clar, hi ha molts nanos que a vegades venen a veure el seu entrenador, no? Vull dir, tenen l'entrenador allà jugant i venen per treballar amb ell. Llavors, bueno, per veure'l i això, pues, lògicament, tira molt. Mm.
Parlant del club, deies que sou l'entitat amb més llicències de Catalunya, Espanya i fins i tot del món, amb 43 equips, més de 400 jugadors i jugadores. On rau l'èxit perquè una ciutat com Sant Cugat, que és molt multiesportiva, tingui aquest nombre tan elevat, no?, de jugadors i jugadores?
Sí, no, la veritat és que fins i tot a vegades hem de fer una mica de tall a l'escoleta, no? Vull dir, a l'escoleta tenim 60 nens a el que és la part més baixa, aprenent a patinar, i a vegades hem de dir que no podem agafar més. La veritat és que és sorprenent. Suposo que també el tenir el pavelló al centre fa que moltes famílies passin per davant, entren al pavelló, veuen l'esport, veuen que, bueno, pues els hi agrada molt a les famílies, és un esport molt complet, on que, bueno, coordinació física, és un esport molt complet, llavors, bueno, la veritat és que la gent aposta i li agrada l'ambient, és molt important també, vull dir, creiem que tenim un molt bon ambient a lo que és el club i a lo que és l'esport en general, i, bueno, suposo, pues, que tot això suma a que les famílies confiïn, apuntin els nens i no parem de créixer, la veritat.
Per acabar, parlem del primer equip femení, que també milita a Hoquei Lliga, amb molts canvis. Aquest any l'objectiu és la permanència, no?
Sí. Ens agradaria poder pensar que no, que volem mirar més a dalt. Lògicament mirarem més a dalt i no posarem barreres, però hem de ser realistes en que, bueno, ens trobem en una situació semblant a la que vam tenir amb el masculí l'any passat, no? Molts canvis, molta puja, diguéssim, apostem per moltes noies de la base que pugen al primer equip. Al final també és el nostre, diguéssim, és la nostra identitat, som un club de base i amb el femení, doncs, lògicament, hem apostat molt també perquè pugin nenes de baix. I, bueno, per tant, doncs això, lluitar, primer objectiu, la permanència, llavors ja veurem.
Molt bé, doncs, Òscar González, gràcies per estar avui aquí en directe a l'estudi Ramon Bernils, per aquest repàs tan exhaustiu del club i també del primer equip masculí. I recordem, debut a l'Hoquei Lliga, plata, aquest dissabte, 8:45 del vespre, reben el Dominicos Gallec, a veure si es comença amb bon peu, que seria una bona manera de començar la temporada. Moltes gràcies, Òscar.
Gràcies a vosaltres, us esperem.
Esport en marxa, amb Joan García.
I més convidats, i més directe, en aquest cas, amb el Sergi Sánchez, que és el president de la penya Bilbo Ondokoak de l'Atlètic Club de Bilbao, aquí a Sant Cugat, que enguany celebren 20 anys. Sergi, bon dia.
Bon dia, Joan.
Es diu ràpid, no?
Es diu ràpid. Jo no m'ho pensava. Quan vam fundar la penya el 2004, no m'esperava... Bueno, si m'esperava, no, perquè sempre t'esperes que això vagi endavant, però la veritat que és un camí que, si mires enrere, ha estat llarg, hi ha hagut algun entrebanc pel tema local, però estem molt contents de celebrar 20 anys.
Quina és la salut de la penya?
La salut de la penya és bona. Tenim quasi 40 socis, que estem bastant actius, veiem tots els partits, i ara, doncs, hem començat una altra vegada, amb els 20 anys, a tornar una mica a obrir-nos l'entramat social del poble, no? Fem un acte el dissabte a un local de Can Magí, que es diu Xoco, que ens hem juntat quasi 40 persones per fer l'acte. Farem un acte amb l'alcalde també abans del nostre dinar oficial. I bé, molt bé, molt contents i amb molta força per tirar endavant. Després també aquest any comencem a participar a la Festa de la Tardor, volem començar a sortir per Carnaval, volem entrar a la Festa Major també a fer alguna coseta. I, bueno, ja em veieu, l'altre dia vaig estar amb els companys de TV Sant Cugat, ara torno aquí als micros de la ràdio, que estic molt content de tornar a estar a aquesta casa. I bé, tirar endavant.
El local social és el Xoco, ja oficial?
No, allà només fem la festa. Ara mateix els partits els estem veient a Mirasol, en un bar que es diu Cornes 47.
I aquell seria més o menys la seu?
Allà és on ens reunim per veure els partits. Sí, de moment sí. Ara estem a l'espera de noves notícies per ubicar-nos en un local específic.
És a dir, que esteu cercant local.
Estem cercant local, sí. Molt sí,
bé. Sí. De l'acte de dissabte tindreu l'assemblea prèvia, no?
A les 10, a les 11, citem els socis en segona convocatòria a fer l'assemblea ordinària anual. Aprofitem que estem quasi tots per enllestir-ho tot ja. O sigui, sempre la fem entre octubre i novembre i vam aprofitar i vam dir, pues, ja que hi som molts, pues, aprofitem la vinentesa i la fem.
I després l'acte, no? A partir de les 12?
I l'acte a partir de la 1.
Ah, a partir de la 1.
A partir de la 1, sí.
Del perfil de soci que teniu, tots són, evidentment, d'aquí de Sant Cugat, o no?
No. L'altre dia, bueno, som meitat i meitat, més o menys. Hi ha molts catalans, però també hi ha molta gent que han vingut de Vilo a Vila aquí per feina, o per la parella, o el que sigui, i han conegut la penya, i són socis, de fet, socis bastant antics. Porten ja 10, 12 anys a la penya. I bé, som més o menys meitat i meitat. Les criatures noves que van sortint de socis també ja són socis. I bé, està molt bé, perquè bueno, és el que va dir la presidenta Urquijo quan va venir a inaugurar la penya, que crec que tu hi eres aquell dia, que la veritat que no és que no tingui mèrit, però ser nascut a Bilbao o a Vizcaya i ser de l'Atleti és lo normal. És anormal no ser de l'Atleti. Però que la gent de fora, que som de l'Atleti, que jo he nascut a Sant Cugat, i de l'Atlètic, això té un mèrit brutal, i a sobre fundar una penya al teu poble i tirar d'aquest sentiment blanc i vermell és digne d'elogi, és maco, la veritat.
I dels actes de dissabte hi ha alguna sorpresa?
Hi ha sorpreses, perquè 20 anys dona per començar a tenir pues, sorpreses al calaix, no?, per als socis més antics, per... Hi haurà record perquè en 20 anys no tots són alegries, no? També hi ha hagut tristors i ens hem recordat dels que en 20 anys han marxat, no? I bé, també hi haurà un regalet per l'Ajuntament, bueno, les coses que acostumem a fer.
I d'aquests 20 anys, en quin moment, en quina fotografia et quedes?
Bueno, és que són moltes, perquè hem passat molt bons moments. Clar, sempre et queda el sabor agradós de la derrota, no? Però hem jugat moltes finals de Copa, quasi totes amb el Barça que hem palmat, però clar, és que l'any el 6 d'abril, clar, són 40 anys sense guanyar un títol, ja era com algo que estava sempre a tocar però no arribava. I aquest any va ser un èxtasi, clar, guanyar una Copa després de 40 anys, a més 40 anys justos, clar, és el moment del títol. Però clar, el dia de la inauguració va ser un dia molt maco, el dia del aniversari també, a nivell nostre, no? A nivell futbolístic, evidentment amb la Copa. Però després hem passat dies molt macos. Classificacions a semifinals, és que hi ha hagut partits molt macos. La final de la UEFA també va ser, que la vam poder veure al local on vam fundar la penya a casa meva, allà a Rius i Talets, en 29. Aquell dia va ser un dia meravellós. També vam perdre la final, però que una final de l'Europa League, amb potser 80 o 90 persones veient el partit. I tot el dia va ser una festa contínua.
I de l'actualitat del Leti, heu patit molt pel Williams o no, que vingués a Barcelona?
No, jo gens, perquè al final, avui en dia, molts mitjans no informen, desinformen, i ara tothom ja, jo els dic pseudoperiodistes, que es fan dir periodistes, però no ho són, i tothom té dofins ficats a tots els puestos, i tothom sap més que ningú, però el nano no s'havia pronunciat. I el nano és de l'Atlètic, ja està fet allà. I, a més, és una família molt respectuosa amb l'Atlètic, el seu germà, que l'ha criat des de petit, li haurà dit, tu, què et passa? I jo tenia clar que es quedava, o sigui, ho tenia molt clar, però... No ho sé.
No creus que es mogui aquest estiu, eh?
Jo no. Jo crec que el renovarem aquest any. Estic convençut que aquest any li fotrem mantega sobre la taula.
Molt bé, molt
bé. I li pujarem la clàusula a 100 milions d'euros. Si algú el vol, que pagui.
Encara que sigui el Barça, no?
És que és fàcil, prop, eh? És que és fàcil, que nosaltres... Fixa't el que és d'Atlètic, perquè han renovat Ollant Sancet, ha renovat Unai Simón, Vivian, crec que també. No tenen clàusula, o sigui, han renovat i no s'han posat clàusula. O sigui, si tu em vols, vés a parlar amb el club i el club et dirà allò que val, però jo vull jugar a l'Atlètic. És que és el que passa, a més, són nanos biscaïns, són d'Atlètic des de petits, i aquests et renoven sense clàusula de rescisió. O sigui, si tu em vols, vés a parlar amb el club, però, clar, la paraula la tinc jo. I no volen marxar perquè, a més, ja es va veure, quan vam guanyar la Copa, o sigui, la festa que van muntar a Bilbao ell, és que són com una colla d'amics i, clar, és que a sobre està sortint un talent que és tremendo, perquè tenim un tros d'equip.
Faltaria per la penya celebració allà a la Ria, no?
Bé, bueno, és que sí, sí. Aquest any, de fet, per Carnaval estem pensant de muntar una gavarra per sortir a la rua de Carnaval aquí a Sant Cugat, que seria maco, sí, seria maco. Però sí, sí, el que seria brutal és guanyar aquest any l'Europa League a Sant Mamés.
Clar, jugueu a casa, no?
Jugant la final.
Hipotèticament la final.
Sí, sí.
I bé, aquest cap de setmana torna a la Lliga, no?
Aquest cap de setmana juguem contra els Pericos a Sant Mamés, sí, sí.
Per això et dic que...
Estarem allà... No sé si vindràs tu a l'acte, però estarem a bastonades.
Sí, sí. Per acabar, Sergi, també volia parlar d'una altra vessant teva, que està relacionada amb el rugby. Ara estàs una miqueta fotut dels genolls.
Una altra de les meves passions, sí, sí,
sí. I aquí tenim un club que ja l'heu oficialitzat, no?
Ara està enviada la documentació a la Generalitat per... Jo, el 2015, que estava entrenant llavors al sub-14 del Sant Cugat, amb la quinta de nanos que vaig agafar, ells tenien inquietud i vam començar a fer un equip per jugar a la platja, que li vam posar el nom de Rico, Rico Sevens, Rico Rugby d'Aldea, i, bueno, vam començar a jugar... Anàvem a torneig de platja, a més, i la bola s'ha anat fent grossa, vam passar el Seven de camp, i ja vam anar a jugar a la Vila, vam anar a jugar a Amsterdam. Ara som un equip per invitació, que és un Barbarian, que convidem a jugadors de fora. Tenim la sort d'haver tocat amb el Jean-Luc Trocno, que és el director esportiu de la Federació Catalana de Seven, és un tio que en sap molt, i és el nostre vicepresident esportiu i entrenador de l'equip. I llavors això ens ha obert la porta a tenir... O sigui, que els nanos que hi estaven ja són internacionals tots, i clar, amb el Jean-Luc se'ns ha obert la porta de portar uns jugadors molt contrastats, tots jugant a Divisió d'Honor, internacionals, i bé, estem en aquesta d'allò de promocionar el Seven ja a nivell de Sant Cugat, que està el club de rugbi Sant Cugat, que jo me l'estimo molt i li tinc un carinyo brutal, però el Seven no es toca, i nosaltres, bueno, jo soc un tio bastant inquiet, ja em coneixeu, que jo sempre tinc històries al cap, i volem promocionar el Seven a nivell català també, o sigui, també començar a fer campus de tecnificació amb nanos perquè el Seven no només es jugui a l'estiu. O sigui, s'acaba la temporada 15 i ja comencem al Seven. No, volem que el Seven agafi volada. Ja s'ha vist als Jocs Olímpics que el Seven és una modalitat que mola i que a França estan jugant tot l'any.
I aquí hem tingut grans jugadors com el Pol Pla, per
exemple. I tant, i el Josep Sarrés, que és fundador de l'Errico Rugby d'Aldea, a més, que està jugant ara a les World Series, i el Pol Pla Olímpic, Joan Losada, Daniel Barranco, que també és fundador de l'Errico, i hem tingut grans jugadors de Seven, sí, sí.
Per tant, molta tradició. Per acabar, també esteu preparant o voleu organitzar un torneig de Seven per Festa Major, no?
Ens agradaria tenir el nostre torneig propi de Seven, perquè vas por ahí, aquest any tenim invitació per tornar a Amsterdam, per a Sant Fermín ens han invitat també, volem tornar a jugar al Sunshine de Lloret de Mar, que el vam guanyar fa 2 anys, contra el Switzers, a més que és un equip suís que tenia jugadors World Series i vam aconseguir guanyar-lo, i ens agradaria muntar un torneig aquí a Sant Cugat de Seven, començar amb una cosa petita i que vagi creixent, però portar 7-8 equips, amb el nostre portar 7 i fer 2 grups de 4 d'equips contrastats, o sigui, equips amb nivell de Seven, fer per invitació i fer un bon torneig de Seven, sí, sí, ens agradaria fer-lo per Festa Major, de fet, està sobre la taula.
Molt bé, doncs, molts projectes explicats, però avui, sens dubte, hem d'estar atents a aquest 20è aniversari, sí, dissabte sí. Serà el dia gran d'aquesta penya Bilbo Ondokoak. Sergi, moltes gràcies per apropar-nos tota l'actualitat d'aquest club, i res, del club de rugby i de la penya Bilbo Ondokoak, que sens dubte serà dissabte la festa grossa.
A vosaltres, molt agraït per la invitació, per tornar a ser aquí, per tornar... que el poble escolti la nostra passió blanca i vermella.
Molt bé, doncs de millor manera possible no es pot acabar, és a dir, un molt bon titular final, i nosaltres que anirem posant el punt final, que ha estat aquest Esport en Marxa. Recordeu que aquesta setmana hi ha partit important, partit destacat, partit europeu, serà dimecres al pavelló de Valldoreix a les 8 del vespre, tornada dels 32ens de final entre el DSB Club Voleibol Sant Cugat i el Ginebra. Del partit d'anada han sumat 3 punts, 0-16-3, i molt malament li haurien d'anar les coses al conjunt de Leo Passarine, per no dir que accedeix als 700 de final, on hi ha rival, és el Petri italià, un conjunt tot poderós Querós, que va guanyar precisament aquesta Challenge Cup la temporada passada, al conjunt que reuneix moltes jugadores olímpiques internacionals amb un pavelló amb molta capacitat i, sens dubte, un vòlei italià professional. Doncs fins aquí aquest Esport en Marxa i tornem dilluns vinent i, com sempre, l'actualitat continua a les xarxes socials i, evidentment, també a cua.cat/esports.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bona tarda, és dilluns 14 d'octubre de 2024 i els parla Marc Castro.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. El sotsinspector Manel Rodríguez va ser nomenat cap de la comissaria de Sant Cugat dels Mossos d'Esquadra en substitució de Jordi Hoste el 2018. Avui parlem d'ell perquè és jubilat i, de fet, l'hem entrevistat. Perquè vingut de la comissaria de Rubí, en aquell moment situava com a principal eix d'actuació a la ciutat fer front als robatoris amb força a domicilis, que el 2017 van tocar sostre amb gairebé 700 denúncies registrades i també aquests furs que es donaven a Sant Cugat. Després de més de 30 anys de servei i 7 anys al capdavant de la comissaria de Sant Cugat, Manel Rodríguez s'ha jubilat i ha fet balanç del mandat en una entrevista a Cugat Mèdia, que poden veure a www.cugat.cat, i que diu coses com aquesta.
La meva arribada va estar motivada per la situació que en aquells moments vivia la ciutat pel tema dels domicilis, els robatoris. Doncs sí, si en comptes de tenir 700 hem baixat i ara tenim 250, escolteu, que és una reducció d'un 67%, un 67%, pues li diria, pues sí, missió complida.
Com dèiem, en poden trobar l'entrevista íntegra a Manel Rodríguez, sotsinspector de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sant Cugat, que s'ha jubilat, a www.cugat.cat. Repassem també més informacions que també són del nostre interès en aquest dilluns, i és que comprar un habitatge a Sant Cugat és cada cop més car. El preu del metre quadrat se situava el 2023 en 4.648 euros, gairebé el doble de la mitjana del Vallès Occidental, i ha crescut un 29,1% respecte al 2018. Són dades que recull l'informe anual de l'habitatge que elabora el Consell Comarcal, un document que també posa de manifest com s'ha inflat el preu del lloguer. L'any passat es va tancar amb un preu mitjà de les mensualitats de 1.341 euros, un increment del 16,7% en comparació amb fa 5 anys i del 8,1% respecte al 2022. El document del Consell Comarcal recull que el 2023 es va iniciar la construcció de 146 habitatges i es van enllestir 150. Són uns números que responen a una ràtio de 1,5 habitatges per cada 1.000 habitants. L'informe també posa de manifest la dificultat per fer habitatge protegit no només a Sant Cugat, sinó també a la majoria de municipis d'aquest territori. Durant l'any passat no es va engegar la construcció de cap habitatge protegit a la ciutat. Ara bé, durant els 12 mesos de 2023 es van lliurar 61 pisos classificats com a tals. Són uns números que contrasten amb el quatrienni anterior, de 2018 a 2022. Es va iniciar la construcció de 110 pisos i se'n van lliurar 106. L'informe del Consell Comarcal recull també que durant l'any passat es va completar a Sant Cugat la transacció de 681 compravendes a la ciutat. Quan els lloguers es van signar, 1.722 nous contractes. Són 17,6 contractes per cada miler d'habitants, unes dades semblants a les de Terrassa, Sabadell i Rubí. Més qüestions. D'altra banda, avui també és notícia que els efectes de fer un consum excessiu de les pantalles en la salut postural i la visió ja fa anys que són ben coneguts. Un hàbit que sovint també s'acaba traduint en més casos de sedentarisme i sobrepeso o obesitat infantil. En aquest sentit, la pediatra al Cap Turó de Can Mates, Jessica Ortiz, explica en una entrevista a Cugat Mèdia que les conseqüències d'un ús desmesurat van més enllà i tenen un impacte directe a la salut mental.
Els principals problemes on les pantalles són especialment negatives en el tema de les autolesions, perquè les xarxes fan un efecte de crida i d'imitació, mateix amb el tema del trastorn de conducta alimentària, perquè sabem que hi ha pàgines web on assessoren els nois i les noies per perdre pes d'una manera res saludable i que fomenten aquests trastorns de conducta alimentària.
Tot i que ja fa anys que va a l'alça, el consum de pantalles va començar a créixer també considerablement arran de la pandèmia de la Covid-19. Un centenar de persones ha reunit a la Plec de la Salut per gaudir d'un diumenge de convivència, amistat i de compartir taula en un entorn idíl·lic ple de natura i simbolisme. L'ermita de la Salut, entre Valldoreix i el Papiol, s'ha convertit en el centre neuràlgic de la jornada, on s'han reunit petits, grans i famílies que han volgut reforçar lligams. Activitats infantils, la ballada de gegants de l'Assumpta i el Cebrià, la ballada de sardanes, la cantada coral i un dinar de carmanyola han estat els actes més destacats de la jornada. Escoltem Juanjo Cortés, president de l'EMD.
És un dia de festa, és un dia de compartir i de gaudir també de la nostra natura, d'aquest parc natural que tenim i d'aquest patrimoni que ens aplega i que ens fa tornar a les nostres arrels i potenciar la nostra identitat de poble.
La cultura popular també té un paper fonamental en aquest aplec. La presidenta de l'Associació de Voluntaris de Cultura Popular de Valldoreix, el Modis Ortega, reclama més implicació.
A mi m'agradaria que pugés molta més gent del poble, no només les tres entitats que després cantar la coral, i que fos més sonada aquesta festa com la festa major. Per nosaltres, doncs, donar a conèixer el món geganter, que ara cada vegada pues, sembla que cridi més, no? I també us haig de dir que ens falta gent a la colla, per si algú s'hi vol apuntar.
A www.cugat.cat trobareu el vídeo amb les imatges de la trobada. El Parc de les Dones de la Floresta ha guanyat un nou espai de color, reivindicació i solidaritat. La iniciativa Murals per Palestina s'ha posat en marxa aquest diumenge al districte amb una trobada d'una quinzena d'artistes independents que ha plasmat amb grafitis escenes i idees que fan costat al poble de Palestina. Ona Salvador és una de les organitzadores. També sentirem els artistes Nice i Wendy Patiño.
Bueno, aquesta iniciativa neix de la necessitat pura i dura d'ajudar a Palestina i poder recaudar tots els fons possibles per enviar a Gaza.
Pareciera que todos estamos haciendo como ojos ciegos, nada pasa, y está habiendo un genocidio realmente en el siglo XXI. Y hay que tomar acción al respecto, nosotros desde nuestro lugar.
Soy una persona que es muy sensible, pero quería como aportar algo desde mi posición artística a la causa, a todo lo que está pasando.
La iniciativa ha comptat amb el suport de la Floresta contra Fronteres i que el Temerari i l'organització confia en portar la proposta també a més municipis. Ara parlem d'un nom propi, el de la santcugatenca Cristina Vila-Humbert, que ha fundat Esquirto, una marca de moda especialitzada en faldilles i altres peces de roba versàtils. Després de més de 12 anys dedicada al màrqueting digital i les xarxes socials, Vila va dedicar un any a formar-se en costura i patronatge, donant forma a un projecte que ara s'ha materialitzat en un e-commerce en distribució europea. L'escoltem.
En aquest any sabàtic vaig començar a fer classes de costura a l'Ateneu, vaig fer també doncs, classes de patronatge al Pou d'Art i també a una escola de Barcelona, i sense adonar-me realment estava gestant el meu nou projecte, no? Estava fent roba que m'agradava i vaig dir, home, si ja tinc clar que no em puc dedicar tota la vida a les xarxes socials i això m'agrada, doncs endavant, no?
Esquirto aposta per la sostenibilitat i la producció local amb peces fetes principalment a Mataró i Barcelona. La primera col·lecció del projecte es caracteritza per l'ús del vellut mat i de dissenys bicolors que permeten múltiples combinacions. Moment ara de la plana cultural. L'espectacle inaugural del 24è Festival Nacional de Poesia Sant Cugat arriba demà dimarts, 15 d'octubre, sota la direcció de Jordi Bosch. El Sant Cugatenc presenta la proposta Salvat Papaseit, Estallers, les veus del poble, amb la interpretació de Victòria Pagès i Jordi Buixaderes. El Teatre Auditori serà l'escenari a les 8 del vespre d'aquesta proposta, que compta amb la selecció de poemes per part de Roger Canadell i amb l'acompanyament musical d'Albert Bovet Trio en un espai escènic dissenyat per Carles Pujol. Escoltem Jordi Bosch, en declaracions al programa Molta Comèdia de Ràdio Sant Cugat.
Estic molt agraït per això, per la complicitat i perquè m'han tornat a donar aquest petit regal la gent del Teatre Auditori de poder organitzar aquests petits carmelets que té el món de la poesia. I allò és una cosa que, escolta, a mi em carrega el cor i l'ànima d'una manera bastant, bastant gran i espero que tothom qui pugui ser-hi ho disfruti exactament igual.
Durant aquests dies es podran escoltar també veus com les de Martí Sales, Feliu Formosa, Àngels Gregori, Josep Pedrera, Pedrals i Rodrigo Cuevas, entre d'altres, i comptarà també amb la presència d'una trentena de poetes, músics i actors i actrius que faran de Sant Cugat aquests dies amb aquest Festival Nacional de Poesia, a l'epicentre de la paraula escrita. I més enllà d'aquest espectacle inaugural, de la vintena de propostes també destaquen la del 19 d'octubre, El Siglo, que acollirà un vermut musical amb Feliu Formosa i Jaume Pons. També la del 22 d'octubre, que protagonitzaran Toti Soler i Pere Arquilluer amb Coral Romput al Teatre Auditori, i la del 28 d'octubre amb Marta Pessarrodona, Pilar Aymerich i Àngels Gregori a l'Arxiu Nacional de Catalunya. El Festival Nacional de Poesia és organitzat per l'Ajuntament de Sant Cugat amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. A més, compta amb la col·laboració d'aquesta casa, el Cugat Mèdia, l'ANC i l'Ateneu, entre d'altres. I de la plana cultural, un darrer punt, el 2029 se celebra el centenari del naixement de l'artista Josep Grau Garriga. Amb motiu de l'efemèride, el galerista Josep Canals promou una iniciativa per fer realitat l'any Grau Garriga, que reconegui la figura del que considera l'artista més internacional nascut aquí amb repercussió als Estats Units i a Europa. Escoltem Josep Canals.
Ell va ser una figura clau per la transformació de l'art tèxtil i anem a crear a Sant Cugat un estil propi, amb ell com principal pal de paller.
De tota manera, Canals lamenta que fins al moment no ha rebut resposta de l'Ajuntament ni del col·lectiu d'artistes de la ciutat. I de la plena esportiva, explicar-los que la penya Bilbo Ondokoa, l'oxigen Pati Hoquei Club Sant Cugat i el rugbi Sant Cugat han estat els protagonistes aquest matí del programa Esport en Marxa. El president de l'entitat bilbaïna, Sergi Sánchez, ha avançat detalls de la festa del 20è aniversari d'aquest dissabte. L'entrenador del primer equip masculí i director esportiu del Pati Hoquei, Òscar González, ha repassat l'actualitat de l'entitat i el tècnic del femení del rugbi Sant Cugat, Panchi Castroviejo, ha valorat l'inici de la temporada. L'Esport en Marxa s'emet cada dilluns en directe a les 10 del matí i es remet de les 3 i a les 6 d'aquesta tarda de dilluns. Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 14 d'octubre de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció, que passi una molt bona tarda.
Info migdia, serveis informatius de Cugat Mèdia. Kida, t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut, persona a persona.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Suelo confundirme con facilidad lo que soy y lo que escribo. A veces pienso que soy un sueño tan real que casi me siento vivo. Y te lo juro que no puedo saber, y te lo juro todo estaba oscuro. Aquellos años se pasaron tan rápido, a 2 gramos por segundo. La vida se nos va tan rápido, no hay tiempo de sentir el vértigo. A veces duele más que un látigo. Vivimos bajo un cielo hermético. ¿Sabes? Si quieres que te adore como un santo, contágiame la risa y cúrame el espanto. No quiero recordarlo otra vez. Tarde, quizá para empezar ya sea tarde. Quizás desde el principio fuera tarde y solo lo supimos después. La vida se nos va tan rápido. No hay tiempo de sentir